Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Aquí com cada nit en reunirem els més grans genis que la Terra hagi parit i ens demanarem un glob i brindarem a la salut dels que la vida aquí ha reunit. Viurem de tant record. Hi ha paraules prohibides, no hi ha angoixes, no hi ha pors. La por és a l'interior. O que la inèrcia d'aquest món faci dels nostres somnis pors. Aquí com cada nit ens en riurem d'aquest món i ens en riurem del que som. Res no anirà pitjor. Quan acabi aquesta cançó, així que deixarem la nostra lluita per demà. Mirant aquest cel tan estrellat.
Avui la trobada setmanal amb Vinzeu més multitudinària i jove, perquè ens acompanyen alumnes de batxillerat de diferents centres de Vilafranca i de Sant Sadurní, que la setmana passada van presentar el seu trec públicament en un acte a l'auditori de Vinzeu. Però, com que sempre, comencem amb música. La Laia Pérez, responsable de les activitats educatives de Vinzeu i que ha tutelat aquesta activitat, ens explicarà què sona. Laia, bon dia.
Doncs mira, aquesta cançó és just d'un treball que es deia La relació del món del vi i la música, que presentava el Josep de l'Institut del Penedès, i just avui sembla que no ha pogut arribar, però hem posat la cançó, també ell feia això, un treball on relacionava, doncs, feien una cata de vi amb una sense música i una amb música, aquesta cançó que hem escoltat ara, i llavors parlava com de les diferents sensacions entre una i l'altra i així. Bé, segur que ell ho explicaria millor, però més o menys això és el que ens va explicar l'altre dia que va venir el Vinzeu, així que li hem posat aquesta cançó per obrir.
Laia, explica'ns una mica en què consisteix aquest acte de presentació dels trecs de les escoles amigues, quan fa que va quedar instaurat a Vinzeu i com acostuma a funcionar.
Doncs això va ser una iniciativa que va començar el 2017, la companya que estava abans que jo a l'àrea d'educació, i a partir d'allà s'han anat repetint cada any. Primer eren menys instituts i llavors, com que cada vegada hi ha més instituts i escoles amigues, s'han anat apuntant centres diferents i ara hem acabat que hi ha 6 centres diferents on un alumne de cada centre ve a explicar el seu treball de recerca. I la veritat és que era la 6a edició, amb el Covid i tot plegat, aquesta era la 6a edició i jo crec que va anar molt bé. És sempre un espai de trobada, de coneixement, de posar en valor també aquestes recerques que tothom sap, no?, que es fa el treball de recerca a batxillerat, però com que després, molts cops, allà es queda, entre cometes. Llavors, tots aquests espais que puguin servir perquè transcendeixin una mica més aquestes recerques i per poder com aprendre els uns dels altres i que al final és un acte obert, vull dir que serveix perquè tothom qui vulgui vingui a aprendre una mica més sobre... Ja veuràs temes molt, molt diversos i tots relacionats a això, o amb la vinya, el vi, o amb el territori, amb el paisatge... Ja, molt interessant.
L'auditori es deu omplir sobretot de família i amics, no?
Sí. Gairebé, era això, gairebé tothom eren famílies i amics dels nois i noies que coneixereu ara. Però la idea també, i crec que algú hi havia, que és públic més extern, que ve allà això perquè vol aprendre. I a mi m'agradaria, el desig és com que es consolidi com un acte on això, més obert, i que la gent pugui venir, com quan vas a una conferència o a una xerrada o el que sigui, que la gent s'ho prengués una mica així i pogués venir també... encara que no fossin amics i familiars de seus.
Anem a presentar els protagonistes, aquests joves que presentaven el seu trec a Vinzeu i que avui ens acompanyen aquí a la ràdio. Són l'Ivan Palau, de l'Institut Milà i Fontanals. Bon dia.
Bon dia.
L'Aina Jodà, de l'Escola Montagut. Benvinguda.
Bon dia.
La Laia Sonet, de l'Institut Eugeni d'Ors. Bon dia.
Bon dia.
L'Eli Albert, de l'Intermunicipal de Sant Sadurní. Benvinguda.
Bon dia.
I, com dèiem, ens falta el Josep Vendrell de l'Institut Alt Penedès, que si arriba, l'incorporarem. Benvinguts a la ràdio. Sempre costa...
T'has deixat el Pau, del Sant Josep.
Pau Galup, del Col·legi Sant Josep de Sant Sadurní. Benvingut.
Molt bé, gràcies, bon dia.
No et tallis, eh? Si torna a passar, reclama. Ja sé que això de la ràdio imposa el micro, però, clar, vosaltres veniu de presentar el trec públicament a l'auditori de Vinzeu, poca broma, i vull saber com va anar. Pau, per exemple, què tal l'experiència?
Bé, molt bé. Jo, la veritat és que ara ho parlàvem a fora i em vaig sentir molt còmode. A mi fer presentacions doncs, m'agrada, i més si és una cosa que he fet jo i per tant doncs, que hi he dedicat un cert temps i un cert esforç. I em va agradar molt. Penso que va ser una experiència doncs, bonica, la veritat. I penso que amb els meus companys doncs, també, bueno, més o menys, doncs, tenim aquesta sensació, no?
Laia, com va anar?
Bé, la veritat, una mica de nervis, com sempre, però a mi jo la diferència que vaig trobar és que, o sigui, a mi em deien, realment has de fer la presentació que ja vas fer a l'institut, però a mi el que em va remarcar molt el meu tutor i que jo també pensava és que el meu treball es basava molt en textos que estaven als annexos del treball escrit, diguéssim. Llavors, clar, el meu tribunal, el públic que tenia a l'institut, ja s'havia llegit tots aquests textos i aquests treballs. Llavors ja sabíem del que parlava. Però, en canvi, al Vinceum ho vaig haver d'enfocar d'una manera una mica diferent perquè a les diapositives doncs, vaig plasmar fragments d'aquests textos per poder exemplificar doncs, el que anava explicant jo. Llavors, va ser una experiència, jo crec, molt gratificant. També que se't valori i et proposin doncs, fer aquestes presentacions per poder vendre una mica el teu treball, per així doncs, fer que se't valori aquest esforç que tu has estat fent durant tant temps.
Laia, què tal? L'experiència.
Ah, doncs molt, molt bé. A mi em va agradar moltíssim. Sobretot em va agradar compartir el meu treball amb la resta de companys i també, sobretot, aprendre el que havien fet les altres persones, ja que hi havia treballs de recerca realment molt diferents i cadascun tenia com una temàtica molt diferenciada. Així que va estar una experiència molt, molt bonica.
I el fet de parlar en públic, l'oratòria, veig que no us amoïnava. Pau, per exemple, com ho vas portar?
Ivan,
perdona. Ui, que malament que estic avui.
No passa res. Bé, jo, la veritat que a mi posar-me davant d'un públic no em costa. El que sí, potser és a l'hora de començar sí que em va costar més i tal, però bé, després al final doncs, et vas desenvolupant i al final vas doncs, posant en valor tota aquella feina que ja havies fet.
De fet, l'Ivan va ser el primer, o sigui que li va tocar
Ostres.
Trencar el gel.
Sí, va tocar obrir una mica l'acte.
Sí, sí.
Però sí, sí, bàsicament això.
Doncs ara ens agradarà saber, deia la Laia, que aquests treballs són molt eclèctics, molt diferents, conèixer millor cadascun dels vostres treballs, que ens expliqueu una miqueta el vostre trec. Qui voldria començar?
Doncs jo mateixa, si vols.
Vinga.
El meu treball el vaig titular Enologia fluorescent i està enfocat en l'àmbit científic. Vaig realitzar una modificació genètica doncs, del llevat Saccharomyces cerevisiae, el que s'utilitza normalment doncs, per elaborar vi, i el vaig modificar perquè fos fluorescent. I després aquest llevat transgènic el vaig utilitzar per produir vi, escumós i ancestral.
Uau! Qui parlava és l'Aina Judà de l'Escola Montagut, així els oients us ubiquen. A casa, feu vi, hi ha alguna relació amb algun celler perquè tirar per aquí? Déu-n'hi-do.
El meu pare és enòleg, però no tenim cap cava o cap celler. Però el que a mi m'interessava era la part de la modificació genètica, però no em volia quedar aquí i volia aplicar aquest llevat. I vaig estar pensant i doncs, ell em va donar aquesta idea i trobo doncs, que ha estat molt bé per demostrar que després d'aquesta modificació el llevat seguia doncs, mantenint aquestes propietats fermentatives.
Has pensat presentar aquests resultats a alguna banda? En algun celler? En algun professional?
He pensat en els premis que doncs, oferten diverses universitats. De moment estic en aquest pas. També tenia pensat fer un article científic i penjar-lo en alguna revista, però està una mica com un projecte pendent encara.
L'Ivan té un treball que es diu Cep, persona, raïm i vi. En què consisteix?
Bàsicament, aquest treball és un documental per posar en valor el fruit de la terra i el treball de l'home, és a dir, és bàsicament el títol que jo li he posat, i doncs aquestes quatre paraules bàsicament defineixen el que seria el treball. És a dir, jo en aquest documental el que vull explicar, a part del procés de la vinya, que és com la història que segueix, el documental, doncs posar en valor des del punt de vista d'enòlegs, viticultors, gent del sector en general, doncs posar en valor una mica doncs la seva feina, no? El que fan, com hi arriben i com ho aconsegueixen i quines derrotes hi ha i quines victòries hi ha, bàsicament.
Aquest documental, Laia, es pot veure demà, oi, si algú té curiositat?
Sí, com que, o sigui, clar, l'Ivan el que volia i que nosaltres també era veure aquest documental, no? Posar-lo en la pantalla, però el dia de la presentació de treballs de recerca, doncs, com que és un documental, dura mitja hora, no? Dura mitja hora i era una mica complicat compaginar-ho amb els altres treballs i llavors aquell dia ens va explicar com l'havia fet i tot plegat i demà... Sí, demà dijous, no? Vaig bé.
Sí, sí,
no sé demà. Quin dia som. Demà dijous a les 6 de la tarda doncs el projectarem al Vinzeu. Hi haurà l'Ivan, que ens explicarà també una mica, no? Com
sí, bueno, fer. Intentaré fer així una mica d'introducció, una mica també fer la presentació que vaig fer, però una mica també rapidet. I bàsicament, doncs, després sí que la gent té preguntes o si la gent té curiositat o el que sigui.
Tens també la claca a punt?
Vull dir, és un acte obert sí, i pot venir
sí,
tothom.
Sí, la tenim a punt, la tenim a punt.
Sí. I així la setmana passada que vas projectar una part només?
La setmana passada vaig projectar el tràiler en la presentació, al principi ja, perquè la gent doncs, es faci una idea del que va ser el treball en general. És a dir, el tràiler al final és un resum de la teva pel·lícula, doncs bàsicament és un resum de la meva història. Doncs exactament igual, doncs vaig posar el tràiler i després vaig explicar les tres etapes, que són la preproducció, la producció i la postproducció.
El Pau, del Col·legi Sant Josep, té un trec que ha titulat La viticultura penedesenca del present i del futur. Veig que és una temàtica que aquí al Penedès funciona. Què has abordat, tu, Pau?
Sí, bé, jo tenia clar que volia fer un trec, en aquest cas, doncs, de viticultura, des del principi, i per tant, el que mica en mica doncs, vaig anar adreçant-lo cap a on volia tirar, i el que s'ha intentat fer doncs, és, per una banda, posar sobre la taula on es troba ara mateix el sector, en quant a la viticultura, és a dir, tot el tema de malalties de la vinya, fer una anàlisi de simptomologies, lluita, és a dir, combat, i una diferenciació entre com podem combatre aquestes malalties a nivell doncs, de viticultura convencional i a nivell d'ecològica, és a dir, el treball, quan te'l llegeixes, te n'adones que està molt enfocat doncs en la diversificació de les viticultures, però sobretot encaminat cap a l'ecològica. Hem de tenir en compte doncs, que ens trobem que al Penedès doncs, ja tenim aproximadament la meitat de les hectàrees vitícoles es treballen de forma ecològica. I per tant doncs, vaig tenir aquesta idea i conjuntament doncs, amb la part pràctica que a casa s'ha agafat unes... L'any passat, l'1 de febrer, es va entrar a una finca i aquesta finca doncs, ha sigut transformada, és a dir, està en primer any de transformació.
En transició ecològica.
Exacte. I per això mateix, doncs, la part pràctica podríem dir que és com una anàlisi anual, perquè al final, doncs, des de l'1 de febrer fins a finals de setembre, que es van collir, en aquest cas, doncs, el Cabernet Sauvignon, doncs, mensualment, tot allò que se li ha anat fent, per una banda, doncs, la part més de tràmits, la part més de paperassa, com el que et marca el CCPAE, el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, o el que et marquen doncs, les altres institucions i els cellers, fins i tot. I, d'altra banda, doncs, totes aquelles feines que els viticultors, és a dir, en aquest cas, doncs, mon pare, mon germà, la família en general, doncs, hem anat fent per doncs, en menys d'un any o en un any, ara, doncs, ja està dintre aquest període de conversió.
La Laia Sonet, de l'Eugeni d'Ors, ha fet un trec que ha titulat Vilafranca a través de la literatura, un espai escrit per descobrir. Aquest és diferent al dels companys.
Sí, bueno, jo el que em volia centrar... Realment, la primera idea era focalitzar en literatura i castells i la seva relació, però com que un dels objectius era aportar algun nou, diguéssim, que no s'havia fet, i aquest tema ja s'havia tractat, doncs vaig acabar decidint enfocar-ho més... O sigui, el que vaig fer és buscar autors antics, principalment del segle XIX i XX, que escrivissin sobre Vilafranca i, per tant, que a través... O sigui, buscar els elements de Vilafranca que els cridava l'atenció i doncs, veure quin contrast descrivien de l'escenografia, diguéssim, i el paisatge urbà o natural de Vilafranca de la seva època en contraposició amb el que jo avui en dia conec. Llavors, em semblava interessant veure com descrivien, per exemple, Santa Maria o així, doncs, aquests elements diversos que jo avui en dia també em captiven.
I, Èlia, sobre què va el teu trec?
Doncs el meu treball de recerca va sobre ocells, perquè jo sóc una apassionada dels ocells, i vaig decidir fer un seguiment dels ocells del meu municipi, i ho vaig fer mitjançant un itinerari de 3 quilòmetres que jo mateixa vaig dissenyar i que vaig mostrejar una vegada cada mes durant l'any 2022. Així que realment vaig generar una quantitat de dades molt gran i mitjançant aquestes dades vaig poder estudiar, diguéssim, la composició dels ocells de Subirats i vaig trobar un total de 59 espècies, que és una xifra, jo crec, que molt elevada. I, a més, vaig poder veure que Subirats realment té molta riquesa d'ocells i també té molta diversitat. I vaig poder analitzar com aquesta riquesa i diversitat variaven al llarg de l'any. Així que el que vaig fer és mostrar, diguéssim, tota aquesta riquesa que tenim i que moltes vegades no en som conscients. Així que jo crec que el meu treball de recerca és molt important per això, per veure que és necessari estudiar els ecosistemes naturals i també de que la gent pugui conèixer doncs, el que té al seu voltant.
Expliqueu-me quant de temps li dediqueu al trek, en quin moment decidiu el tema, consensueu amb el tutor i quants mesos s'hi dediquen a un treball de recerca com els vostres?
Bé, jo en el meu cas, per exemple, nosaltres el trek l'havíem d'entregar el 9 de gener i, per tant, doncs, sí que teníem més marge en comparació amb altres doncs, instituts que ho entregaven doncs, abans de Nadal. Però sí que, tot i això, em vaig planificar l'estiu, diguéssim, i des del juny o així vaig intentar que al setembre, quan tornés a les classes, pogués tenir almenys doncs, tres quarts del treball llestit o una gran part. És a dir, que només em quedés doncs, el primer trimestre de segon i les vacances de Nadal doncs, acabar d'ajustar doncs, en aspectes doncs, de fotografies, de títols, de lletres. Per tant, doncs, ha sigut un treball que més o menys ho podria dir que he estat mig any fent-lo i que s'ha acabat, es va acabar doncs, això a finals de desembre o així.
Ivan, el seu documental ha calgut més temps? T'has planificat de forma diferent?
Sí. Jo vaig començar... La idea del documental va sortir a principis de gener, quan ens van proposar doncs, el tema del trek, ens van dir comenceu a pensar, etc etc. Llavors, jo des del principi ja vaig tenir una idea clara de cap on volia encaminar el documental, que després s'ha doncs, anat definint, com vaig dir en l'exposició, s'ha doncs, anat definint, però que al final doncs, volia que fos sobre un tema relacionat amb la vinya, amb el vi, i tot això, i tot plegat. Llavors, aquest treball, com que la vinya, al final, és un organisme natural, jo no m'hi puc adaptar, llavors el que he de fer és... És a dir, jo m'he d'adaptar a la vinya. Clar, sí, és a dir, la vinya no es pot adaptar a mi, saps? Jo m'he d'adaptar als tempos de la vinya. Llavors, vaig haver de sortir ja des de... Jo vaig datar el 30 de gener com a primer dia de trek, oficial, per dir d'alguna manera, que és el dia en què vaig gravar la primera sortida de sol, que per mi doncs, també té un significat així una mica més simbòlic, i que al final, doncs, és a dir, les primeres seqüències que vaig gravar, i la primera i l'última, va ser la sortida de sol i la posta, que per mi doncs, també té un valor una mica més simbòlic. Llavors, doncs, al final, l'última posta de sol va ser potser cap al desembre, ja. Desembre, si no, perquè faltava algun material, alguna cosa, però en teoria entre novembre, octubre, desembre vaig estar ja tancant, perquè em faltava l'última etapa, que és la postproducció, que al final és una etapa que és molt important també, necessites un temps, necessites un desenvolupament, havent un cop classificat doncs, tots els materials que tens, perquè tenia doncs, potser 400 gigas de metratge brut, entrevistes d'una hora i mitja...
Mare meva!
Cadascuna. Clar, tot això és una feinada que al final vas fent i al cap d'un any te n'adones doncs, que tota aquesta feina que has fet perquè jo he anat gravant regularment.
Clar,
i
has invertit moltes hores al cap d'un any.
És important doncs, tenir sempre metratge per després poder classificar i triar el que vols, perquè per explicar la història doncs, ho necessites.
Noies, darrere de la vostra elecció de trek hi ha alguna connexió amb els estudis que voleu fer? No sé, almenys hi ha passions, no?, per l'ornitologia, per l'enologia, o no?
En el meu cas, sempre m'ha apassionat això, la genètica, la investigació, i doncs, el fet de fer aquest treball era com una oportunitat d'endinsar-me en aquest món i de doncs, veure on poden arribar aquestes aplicacions que tu estàs realitzant, no? Aquesta modificació, aquests treballs de recerca que al cap i a la fi arriben a un altre punt, com és l'enologia. I doncs, sí que tinc pensat l'any que ve seguir amb aquests àmbits de ciència i enfocar doncs, en carreres com bioquímica o biotecnologia.
Laia Elia.
Sí, evidentment el meu treball doncs, és un treball humanístic i jo l'any que ve m'agradaria fer o filologia catalana o estudis literaris, llavors aquest treball és totalment literari, per tant concorda perfectament amb l'àmbit en què jo em vull centrar l'any que ve. Llavors jo crec que precisament per fer un treball de recerca, aquest estudi que tant temps dedicaràs, necessites doncs, això, tractar amb elements que t'apassionin i que t'interessin i que estiguis bé treballant i dedicar-hi tantes hores, perquè al final és una cosa que, doncs, que tu vols descobrir més sobre aquest àmbit que a tu t'interessa. Llavors, és evident que has de focalitzar en la literatura, per exemple, en el meu cas, que m'apassiona, en relació a Vilafranca, que també doncs, m'atrau molt i, evidentment, és on visc i me l'estimo molt com a vila. I, doncs, això jo crec que el tema en què bases el teu trec és molt important que s'adecui amb els teus interessos i amb les teves intencions.
I Elia, darrere el teu trec hi ha passió pels ocells?
Moltíssima, sí. Moltíssima. I a més m'ha servit per entrar en contacte amb ornitòlegs professionals, per entrar en contacte amb l'Institut Català d'Ornitologia i sobretot a aprendre i iniciar-me en el seguiment científic d'ocells, que clar, jo ja porto molts anys observant ocells, però és una altra cosa fent-ho més professionalment, així que ha sigut una total iniciació.
Ja per acabar, què diríeu als alumnes que venen darrere, als companys que venen darrere i que hauran d'entomar el trec i potser també aquesta presentació pública o fins i tot venir a la ràdio? Quin consell els donaríeu?
Bé, sobretot jo, que a mi el gent de primer de batxillerat m'ha estat preguntant i sobretot el que els he anat dient a l'hora de fer el treball és perseverança, és a dir, és una mica continuïtat anar fent, però no deixar-ho de fer, és a dir, si un dia no pots, fer-ho l'endemà, però sí que ser constant en aquest sentit. I pel que fa doncs, a les presentacions que vam fer al Vinzeum i també doncs, venir aquí a poder doncs, a donar-nos aquesta oportunitat per poder explicar una mica doncs, a la comarca, als nostres oients, doncs, el que hem fet, doncs sí que, hosti, és una cosa que a mi em va fer força il·lusió i, per tant, doncs, sí que animar doncs, que les escoles amigues doncs, s'hi sumin, que els alumnes doncs que facin trecs en aquests àmbits, doncs puguin venir aquí. Penso que ha estat una bona experiència.
Ho deixem aquí. Moltes gràcies a tots per haver-nos acompanyat, per haver compartit aquesta experiència i aquesta passió que ha estat el vostre trec. Que tingueu molta sort en el que feu a partir d'ara. Gràcies. Que vagi bé.
Gràcies.
De seguida arriben les notícies de 11:45, aquest darrer flash informatiu sobre l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, i seguim amb la gent del detall.
Reunirem els més grans genis que la terra hagi parit i ens demanarem un glob i brindarem a la salut dels que la vida aquí ha reunit. Viurem de tant record. No hi ha paraules prohibides, no hi ha angoixes, no hi ha pors. És a l'interior. O que la inèrcia d'aquest món faci dels nostres somnis por.
Són 11:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
És moment en aquest punt horari d'acostar-nos per darrera vegada a l'actualitat a nivell local i comarcal dins del Penedès en Xarxa. Des de la redacció d'aquesta casa us parla Sergi Anson. Començarem recordant que el Centre Excursionista del Penedès obrirà un nou local que els permet acollir més activitats. Entre els objectius de l'entitat hi ha també rejuvenir i atreure nous associats, augmentar l'espai d'emmagatzematge de material i, com dèiem, poder ampliar també la seva activitat. El Centre Excursionista del Penedès és, de fet, una de les entitats amb més associats a la comarca i després de veure que la mitjana d'edat era alta i de voler atreure a més socis i implicar el jovent, van decidir comprar l'espai de l'antiga bolera al carrer Pere el Gran de Vilafranca. Tot amb la voluntat, com dèiem, de fer una nova seu social amb una zona esportiva en gimnàs i boulder exclusiu pels associats i associades, així com una àrea social oberta al públic, tot atenent les necessitats també dels socis del centre. Aquests dies un equip de socis està acabant de muntar les preses de la zona boulder. Per tal de reduir costos, s'han fet treballs voluntàriament i a més s'ha aprofitat també material d'antigues sales d'escalada de Vilafranca. Us comentem també que la policia local de Calafell va detenir dos homes per un delicte de lesions. Els dos individus van colpejar un tercer per causes que han de determinar-se. L'agressió va causar alarma a la zona de la plaça Pau Casals de Segur de Calafell, ja que va succeir a plena llum del dia, al voltant de les 5 de la tarda. Segons expliquen testimonis presencials, un home va aparèixer corrent i saltant per sobre d'uns cotxes. El perseguien dos individus amb cascos i un pal que podien ser un bat de béisbol. L'home que fugia va demanar ajuda al conductor d'un cotxe, però en aquest moment va rebre un fort cop al cap amb el pal, després de que els atacants van fugir. La víctima va quedar a terra amb el cap ensangonat. En pocs minuts va arribar una patrulla de la policia local de Calafell que el va atendre. Els assaltants van fugir i es van amagar en una casa a la qual van saltar i van deixar els cascos a la barra. El sistema d'emergències mèdiques va atendre el ferit i també van arribar de manera ràpida una patrulla dels Mossos d'Esquadra. La ràpida intervenció policial va permetre poder detenir els agressors per un delicte de lesions. També us volem explicar que dins de les activitats que organitza l'Ajuntament d'Olèrdola per promoure un envelliment actiu i amb l'ànim de contribuir a dinamitzar la gent gran del municipi, aquest mes de març s'organitza un taller dedicat a l'ús del telèfon mòbil. Les sessions s'han programat els dimarts 14, 21 i 28 de març, en horari de 4:45 de la tarda fins a 8:15 del vespre a la seu del Casal d'Avis de Sant Miquel d'Olèrdola. Els participants podran aprendre a treure-li partit al seu telèfon mòbil i a resoldre dubtes sobre ús d'aplicacions. El taller és gratuït i les inscripcions es poden fer a la mateixa seu del Casal d'Avis o a l'Ajuntament d'Olèrdola. I acabem recordant que Sant Llorenç d'Hortons programa la xerrada Un altre porno és possible? En parlem. L'Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons porta, de fet, 6 anys apostant per l'educació afectivo-sexual i reproductiva dels infants i joves del municipi. I en el marc d'aquesta política, aquest mes de març, el municipi acollirà una nova activitat que permetrà generar espais de diàleg per parlar, qüestionar i aprendre sobre sexualitat, tot oferint eines per mirar les fonts d'informació de forma crítica. Es tracta de la xerrada Un altre porno no és possible, en parlem, organitzada per l'equip Sex Afin i les regidories d'educació i joventut del consistori. La trobada està adreçada a infants i joves a partir de 13 anys i es farà el divendres 10 de març a partir de 6:45 de la tarda al Centre Cultural Joana Raspall de Sant Llorenç d'Hortons.
Penedès en xarxa.
Ara passen 4 minuts tocats, tocadíssims, de 12:15.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
A la recta final dels dimecres hi tenim l'agenda al detall, que avui obrim amb una proposta que ens anuncia la proximitat de la commemoració del 8 de març, el Dia Internacional de les Dones. I és que aquest diumenge, la seu d'Olèrdola, del Museu d'Arqueologia, programa una visita per conèixer com vivia una dona benestant fa 1000 anys. Busquem els detalls marxant fins a Canal 20 amb el Raimon de Cara.
Parlem amb Marta Maragall, responsable de difusió i de comunicació de la Seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia de Catalunya. Molt bon dia, Marta.
Hola, bon dia.
Aquest diumenge us anticipeu per pocs dies a la commemoració del 8 de març, el Dia de les Dones, programant una visita. Què és el que heu preparat?
Doncs, com cada any, volem donar una mica visibilitat a aquesta història de la dona i la seva presència, de fet, en la història, amb una visita que ja programem, des de fa temps nosaltres, que és Hermé Godó, una dona del segle X. Intentem incidir en aquesta figura de la dona doncs, en aquest període, medieval, al medieval. I, de fet, és una visita que programem durant tot l'any, per donar aquesta visibilitat que us comento, però bueno, sí que és veritat que aquest dia sempre és l'inici, no?, d'aquesta programació.
Ara ho comentaves, era una visita que inicialment es va concebre com específicament per celebrar, commemorar el 8 de març, però que s'ha anat integrant dins de la programació anual que oferiu al museu.
Sí, sí, sí. De fet, una mica va ser l'excusa, no?, que ens va fer empènyer a donar a conèixer, de fet, aquesta recerca històrica que fa temps que es fa sobre la figura de la dona, no?, en aquest període, com us comentava, i sobretot d'aquesta dona, no?, de la qual tenim molta documentació, d'ella i d'altres, i per això ens va donar doncs, aquest impuls doncs, per programar-ho doncs, dins d'aquesta esqueleta anual que tenim, no? No només tant amb les visites genèriques que fèiem fins ara, sinó que intentem diversificar al llarg de l'any. I nosaltres pensem que la presència d'aquesta dona, de la dona en general, doncs, és important en tot l'any, no? No només durant un dia.
Una visita programada al diumenge a partir de les 11. La visita és gratuïta.
Exacte.
I està inclosa amb el preu d'accés al recinte.
Exacte, sí. Sí, 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 sí. Aquest diumenge vinent, a les 11 del matí.
Es podrà conèixer com era la vida quotidiana d'una dona benestant de la llavors important ciutat medieval d'Olèrdola.
Sí, sí. Clar, en aquest període, sobretot, tenim documentació doncs, de la gent que escrivia i llegia, evidentment, i era la gent més ben posicionada, era la que es podia permetre doncs, deixar testaments, vendes i deixar el major nombre de documentació. I sí que és veritat que d'aquest període n'hi ha molta de documentació, i n'hi ha molta que parla de moltes dones, i per això aquesta intenció que us explicava, no? Doncs intentar explicar aquesta dona benestant, com s'articulava en aquesta societat medieval que era molt estamentària, era molt jerarquitzada. I intentem explicar doncs aquest paper que us explico, no? Dins d'aquesta posició benestant, clar, això sí que és veritat.
I la seva relació amb Sunifred?
Exacte, que era el seu parent, a nosaltres podríem dir que potser eren parents germans, i la relació amb un terratinent, no? Sunifred era un dels majors terratinents d'aquí, d'aquesta ciutat medieval, no només amb propietats dins d'aquest recinte del castell, sinó fora, i per tant era un senyor molt ben posicionat, i ell estava al seu costat doncs, administrant i gestionant el patrimoni. Per tant, el seu paper era important com a gestora.
Ara ho comentava, segurament una visita com aquesta permet apropar-nos amb més exactitud i desmuntar mites sobre el paper de la dona en l'edat medieval, en aquest cas. Potser tenim una imatge molt distorsionada del que era realment aquest protagonisme d'algunes dones en aquesta societat.
Sí, sí, sí. Segurament moltes més de les quals no podem explicar tantes coses com podien ser pageses, ramaderes o ramalleres o qualsevol altres estaments per sota d'aquesta posició de l'Hermé Godó, que segurament tenen les seves històries i van tenir un paper importantíssim doncs, en la gestió també de les propietats agrícoles.
Una visita, per tant, interessant que s'ha integrat dins del calendari de propostes que ofereix el Museu d'Arqueologia en la seva seu d'Olèrdola. Aquesta és de les primeres activitats que programeu aquest 2023. Com continuarà l'activitat dins del museu? Quines propostes esteu planificant per aquest any 2023?
Mira, nosaltres ara, sí, cap al mes de març o així ja comencem ben bé la programació. El temps, excepte aquests dies, ja ho comença a permetre. I com et deia abans, durant l'any intentem com programar diversitat d'activitats. No només quedar-nos amb el terme genèric, sinó que fem activitat, doncs això, que es parla de la dona, o altres visites guiades on parlem d'aspectes molt concrets, com els cellers medievals, se n'han trobat i registrat i documentat uns quants a Olèrdola, doncs incidint més en aquests temes de la viticultura, de la història d'aquesta història de la cultura del vi, per exemple, i intentem diversificar al llarg de l'any i ho combinem també amb altres activitats que juntament amb el Parc d'Olèrdola i vosaltres mateixos, l'Ajuntament d'Olèrdola, doncs intenten donar doncs una varietat, no?, d'activitats durant tot l'any.
Cites que es mantindran al calendari, entenem, consolidades, com per exemple la relació amb el Vinceum, la relació amb altres entitats del territori, ho comentaves sí, també amb el parc.
Sí, sí, sí. Sí, sí, això ens permet col·laborar amb ells i, per exemple, doncs, quan se celebra el Most Festival, ara que has comentat el Vinceum, doncs sempre intentem col·laborar, es fa alguna de les projeccions allà al castell, intentem doncs, incloure una visita guiada per donar a conèixer el conjunt. També col·laborem amb altres institucions o entitats, com per exemple la carretera del vi durant l'any i els mesos de setembre i octubre doncs, fem tastets dels vins i caves de la carretera del vi. I els vespres d'estiu, per exemple, que ja són força coneguts, amb els quals amb l'Ajuntament d'Olèrdola i el parc doncs, intentem doncs, fer una programació especial diferent durant l'any, etcètera, etcètera, no?
I en la majoria dels casos estem parlant de propostes que combinen aquest coneixement patrimonial amb una activitat física saludable de contacte amb la natura.
Exacte, sí, sí. És que, de fet, Olèrdola el que permet, i jo crec que és el que més crida l'atenció, doncs, és aquest entorn natural a través del qual doncs, pots conèixer doncs, la part de la història d'aquell lloc, no? Però tot passejant, aprofitant que estàs en aquell lloc i fent altres rutes i passejades que també hi ha marcades. Per tant, pots passar tot un dia allà gaudint d'això, no? Del patrimoni natural, cultural i, en alguns casos, doncs, també gaudint del vi, no? De l'enoturisme del Penedès.
I serà un any molt important d'excavacions.
Sí, sí. En aquest aspecte jo no us puc explicar gaires coses, però sí que és veritat que aquest any es preveuen força intervencions arqueològiques i de restauració en diferents punts del conjunt. De fet, estem com molt inquiets i nervioses pel que pugui sorgir. Es preveu també l'excavació al castell de Sant Miquel. Encara no se saben les dates, però és un dels objectius. I, per tant, tots aquests resultats també ens ajuden a nosaltres a explicar doncs, aquesta feina de recerca i investigació, que, de fet, està al darrere de totes aquestes activitats que organitzem, no? Sense les quals no podríem explicar res, ni del Megodo, ni del castell, ni de la ciutat medieval. No? I, per tant, aquest any segurament hi haurà sorpreses que s'aniran programant més immediatament en funció del que vagi sorgint, sí, sí.
I anar al castell d'Olèrdola, ho hem comentat en d'altres ocasions, també permet redescobrir com canviar el mateix entorn natural. L'espai també és diferent, el paisatge en funció de l'època de l'any. Vaja, que també és recomanable que si s'ha anat al castell d'Olèrdola es torni a revisitar-lo al llarg de diferents moments de l'any.
Sí, la veritat és que sí. Ara, per exemple, és una època que és agradable, encara fa fresqueta i no fa molta calor. Sí que és veritat que Olèrdola, doncs, els mesos de més calor és més difícil perquè bueno, la calor ja ho sabeu que últimament apreta més, però per exemple a l'estiu, per això programem més els vespres d'estiu o les activitats que es programen són en horari de tardes, no? Per exemple, i a la tardor també sí que és veritat que és una època en la qual tenim força visitants.
En aquest cas, visitants que es podran acostar aquest mateix diumenge, si ho desitgen, per conèixer aquesta dona medieval, l'Hermegodo, a partir de les 11. Cal fer la reserva prèvia, això sí, és imprescindible.
Sí, sempre, això sempre, sí, això sempre ho demanem, per tenir una previsió.
Es pot fer a través del telèfon, al 93-890-1420 o al 675-782-936 o al correu electrònic mac.olèrdola@gencat.cat.
Exacte. Doncs... I si no, a la nostra agenda de la web, de mac.olèrdola.cat, ja tenim força activitat i la gent es pot programar al llarg de l'any doncs, alguna visita durant el dia.
Doncs volíem apropar aquesta commemoració del Dia de les Dones, que s'avança per uns dies a la Seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia aquest diumenge amb aquesta visita amb l'Hermegodo. Gràcies per comentar-ho, Marta Maragall, responsable de difusió i de comunicació de la Seu d'Olèrdola del Museu, i que vagi molt bé aquest diumenge.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Fins la propera, una abraçada.
Bon dia.
I d'Olèrdola marxem cap a Sant Sadurní, on un cop al mes visitem la Biblioteca Ramon Bosch de Noia per descobrir les activitats del mes de la mà de l'Eli Jiménez, que conversa amb la seva directora.
Com bé dius, un mes més ens hem vingut fins a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní per descobrir tot el que hi passarà durant tot aquest mes de març. Per això la que ens acompanya és la Glòria Bricoller, la seva directora. Glòria, molt bon dia, com estem?
Bon dia, Eli. Molt bé, molt bé.
Comencem el mes de març i fidels a la cita, sempre el que fem és venir-te a veure per descobrir tot allò que passarà aquí a la Biblio, que com sempre passaran moltes coses.
Sí, 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 m'encanta que vinguis i que nosaltres us fumem aquí una xapa espectacular de totes les activitats que fem, però bé, bé, amb moltes ganes d'explicar-ho.
Doncs ens hi posem i, si et sembla, comencem amb les exposicions.
Vinga, molt bé, molt bé, molt bé. Això està molt bé. Ja sabeu que cada mes a la biblioteca tenim com a mínim dues exposicions, una en el claustre i l'altra a les vitrines d'art. En aquest cas, aquest mes en tenim tres. Tenim una al claustre, com us dic, que és el projecte Solidart, un projecte dels alumnes de tercer d'ESO de l'Institut d'Escola Intermunicipal, que han fet un projecte de pintura solidària i el podreu veure durant tot el mes de març a la biblioteca. Inaugurem el divendres 3 i clausurem el divendres 31 de març. Després, també, amb els alumnes de l'Intermunicipal, en aquest cas els de quart d'ESO, hi haurà un projecte anomenat La lluita per la igualtat femenina, metàfora d'un impuls comú, que el que fan és una instal·lació a l'Espai Jove sobre la igualtat. Això també serà molt xulo de venir a veure. I a les vitrines d'art hem convidat a l'artesana penedesenca Àngels Puigdemont amb la seva obra d'artesania en vidre que porta per nom Únic Vidre. Tot el mes de març, si passeu per la biblioteca, podreu veure aquestes tres exposicions.
Tres exposicions del mes de març i un breu apunt perquè avui mateix comença el plaç per entregar els treballs dels Jocs Florals.
Sí, 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 ja fa uns quants anys que col·laborem amb l'Ateneu Agrícola amb aquest certamen poètic que es diu Jocs Florals. Aquest any, si no ens equivoquem, crec que és la desena edició i les bases estan publicades a les xarxes, tant a l'Ajuntament com a la Biblioteca com a les xarxes de l'Ateneu. Mireu, doncs, tots els nostres perfils. El que sí que podem dir és que durant el mes de març totes les persones que vulguin presentar poesies als Jocs Florals ho poden fer via correu electrònic allà on hi ha les bases ben especificat i, si no, també ho poden fer presencialment a la biblioteca amb un sobre, amb les poesies a dintre i després a dins el sobre amb el pseudònim. Hi ha categoria infantil, categoria juvenil i categoria d'adults i llavors totes les persones interessades són benvingudes a participar als Jocs Florals, i tant que sí.
Doncs ja fetes aquestes tres exposicions, Jocs Florals, anem amb les activitats per aquest mes de març.
Tenim unes quantes coses, tenim presentacions de llibres, tenim cursos, tenim alguna xerrada, tenim hores del conte, una mica de tot. Ja us he dit que el divendres dia 3 a les 7 inaugurem l'exposició de l'Inter. Després, el dimarts dia 7 de març, presentem la novel·la del penedesenc Lluís Sanahuja. El Lluís Sanahuja és un barceloní que fa bastants anys que es va desplaçar a Vilafranca, ja es pot dir que és un penedesenc de Sacarrel, i el 2021 va guanyar un premi de novel·la de la Vila de Porreres de Mallorca amb la novel·la Ànima morta. I llavors presentem aquesta novel·la aquí a Sant Sadurní i ell ve acompanyat de Lluís Massana i l'Anna Ruiz, que són dos antics professors de l'Intermunicipal molt estimats a la nostra vila. O sigui que, si voleu acompanyar-nos, dimarts dia 7 a les 7 de la tarda.
Perfecte.
El dissabte dia 11 tenim l'habitual curs de dones en la mitologia impartit per la hortonenca Teresa Andreu. En aquest cas, la Teresa ens parlarà de Pandora la buscadora. No cal inscriure's, és un dissabte al mes, normalment el segon dissabte a les 11 del matí, i aquí a la biblioteca podeu venir i es parlarà de mitologia femenina i de psicologia. El mateix dia 11, també a les 11, hi ha una hora del conte per petitons, d'aquestes que fem per nens i nenes de 1 a 3 anys, acompanyats de les seves famílies. En aquest cas, hem convidat a la contista vilanovina Montse Panero a presentar-nos un llibre que nosaltres de tant en tant el anem programant, aquest, perquè és que és superxulo. Es diu El meu aniversari i és molt, molt, molt bonic. O sigui que les famílies que tingueu nens i nenes de 1 a 3 anys, només cal que us inscriviu a partir de ja a la web sansadurni.cat/activitatsinfantils. Això serà dissabte 11 a les 11.
Allò de programar una activitat per setmana...
Ja m'has enganxat, no hi ha manera.
Que vam dir a inicis d'any...
No, ja no hi ha manera. Mira com m'has enganxat, eh? És així, eh? No sé com ho haig de fer, això, perquè sí que estem començant a dir que no a algunes activitats, però quan les activitats són de persones amb forta vinculació sadurrinenca o enquadren molt bé amb la nostra programació, és que no hi ha manera. No hi ha manera. O sigui que ens agrada molt que ens ajudeu a fer-ne difusió. Si vols, continuem ja el divendres 17. Reprenem el cicle especialistes, on convidem persones reconegudes del nostre país. En aquest cas, convidem el periodista Espartac Peran, a presentar el seu llibre, que porta per títol Tres desitjos abans de morir, i l'emmarquem dins del Festival Vilapensa, que es fa a Vilafranca, que en aquest cas el Vilapensa 2023 versarà sobre la mort. I realment el llibre de l'Espartac Paran en parla molt, tant de la vida, però també molt sobre la mort i l'impacte que va tenir amb la seva família. Espartac Paran vindrà el divendres 17 a les 7 de la tarda a la biblioteca. El dissabte 18, dissabtes de joc. Mm. És aquesta activitat que fem un cop al mes, des de que obrim fins que tanquem la sala infantil, de 2 de 10 a 2 de 2 del migdia. Podeu venir a la sala infantil amb la família o els amics a gaudir dels jocs de taula. Hi ha jocs de taula per petitons i també hi ha jocs de taula per nens i nenes i colles que vulguin venir sols a jugar. Són jocs de taula que tenen a veure tant amb el lleure com alguns de literatura o de coneixements. O sigui que hi ha jocs d'enginy, jocs de memòria... Molt divertit. I la veritat és que està tenint força èxit. L'edició del febrer va estar molt, molt, molt ple, molt, molt concorreguda a la sala infantil. Mm. Dissabte 18 de març, dissabtes de joc. Llavors ja saltem al dimarts 21 de març. El dimarts 21 de març presentem la novel·la Viatge entre dos mons, que està escrita per la Blanca de Semir, que és una autora de Torrelavit, que va guanyar el premi de novel·la curta Celler de Lletres del 2022. Te'n recordes, això?
Me'n recordo.
Doncs aquest dimarts 21 de març, a les 7 de la tarda, la Blanca ja ha presentat el llibre, ja el tindrem a les mans, ja el podrem tocar, el podrem comprar, el podrem llegir, el podrem gaudir, i és la primera novel·la que té a veure sobre la ciència-ficció, sobre ciència-ficció. Sí. I serà el dimarts 21 a les 7 de la tarda. Dimecres 22, allò que dèiem, enganxadet. És al Talents Locals. Ja sabeu que convidem dues persones sadurninenques o molt relacionades amb Sant Sadurní. En aquest cas convidem l'Esther Martín i l'Oriol Cubero a conèixer-los, que sapiguem qui són, i que ens parlin de l'associació que han fundat, que es diu Cercles de Consciència, les quatre passes per a una vida plena. Que ens expliquin qui són i què fan l'Esther Martín i l'Oriol Cubero, dos sadurninencs.
Escobrirem a veure.
Sí, poc coneguts.
Aquests cercles talents. De consciència.
Sí.
Sempre ens sorprenen els talents locals. Sí. En tenim de molts i de molts tipus.
Sí, està molt bé, perquè descobrim persones de la nostra vila que fan coses i moltes vegades no sabem qui són ni què fan. Mm-hmm. Estàvem el dimecres 22 amb els talents, ara fem un salt el dissabte 25. Presentem un llibre que ens fa moltíssima il·lusió també presentar, que és el llibre de la Núria Cantí, una autora sadurninenca, que presenta un llibre que porta per títol La muntanya russa emocional. Ens presentaran el llibre i també ens explicaran el conte. Escrit per la Núria Cantí i la Roser Valls. Serà el dissabte 25 a les 11 del matí. És una activitat familiar, perquè ens parla sobretot de l'educació emocional, dels nens, mm-hmm. dels infants, en les famílies. O sigui que, si voleu venir a acompanyar-nos, la Núria Cantí presenta el seu llibre el dissabte 25 a les 11.
Perfecte.
Fem un salt al dimecres 29, ja gairebé estem a punt d'acabar. El dimecres 29 a 4:45 de la tarda, a través de la Regidoria d'Igualtat, organitzem una hora del conte i taller que porta per títol La poció màgica de la Blanca Neus. I ho faran els de Capgiralla Contes i també caldrà inscripció prèvia. Però com que falta molt de temps, encara pel 29 de març, estigueu al cas de les xarxes de l'Ajuntament i també de la Biblioteca i us informarem com us heu d'inscriure a aquesta hora del conte i taller La poció màgica de la Blanca Neu, que serà el dimecres 29 a 4:45 de la tarda. Agafem aire per l'últim acte. I és també el mateix dimecres 29 a les 7 de la tarda que presentem el llibre de contes Les Singles de l'Àngels Pineda. L'Àngels Pineda ens fa molta il·lusió que presenti llibre perquè és una alumna dels nostres tallers d'escriptura creativa que fem cada any amb la Muriel Villanueva i presenta aquest llibre el dimecres 29 acompanyada d'altres alumnes també del taller d'escriptura que molts sadurninencs coneixereu com són el Jep Bargalló i la Júlia Gomà. Dimecres 29 a les 7.
Tanquem així el mes de març.
Pim-pam. Pot ser que el divendres 31 hi hagi la clausura de l'exposició del Solidart. Estigueu atents a les nostres xarxes perquè la programació és molt dinàmica.
Sí, com sigui el Penedès en xarxa, sempre informem setmana rere setmana de les activitats, que són moltes que feu des de la biblioteca. Glòria, sempre és un plaer tenir-te mes a mes quan comença cadascun dels mesos de l'any per anunciar totes aquestes activitats que feu des de la Biblioteca Ramon Bosch d'Anoia. Com sempre, un plaer i res, ens retrobem el mes vinent.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
M'enamora la rialla d'un infant i d'una iaia. El vermell del cel al vespre, la nostàlgia del diumenge, contemplant l'immensitat, conmogut per la bellesa, queda un tros d'humanitat entre la naturalesa. Sóc un punt vist des de lluny, sóc la pols que el cel aspira. El moment que penso en tu és l'instant que més m'inspira. Sento la fragilitat d'aquest món que avui m'abraça. I és bonic que ens faci por, que de vida no n'hi ha dos. El perill més perillós és sentir la indiferència, perdre el nord i la passió, perdre el gust i la tendresa, per la mare i el seu plor, per la terra i la cirera, per la brisa de migjorn que fa moure la bandera, que fa moure la bandera. Sóc un punt vist des de lluny, sóc la pols que el cel aspira. El moment que penso en tu és l'instant que més m'inspira.
Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
I és bonic que ens faci por, que de vida no n'hi ha dos.
Anem tancant paradeta, acomiadant aquest dimecres 1 de març al Penedès en xarxa, aquestes 3 hores de ràdio que han estat molt plurals i eclèctiques. Com sempre, cada matí intentem donar veu a tot allò que passa al Penedès. Avui especialment eclèctic i plural, aquest dimecres, aquestes 3 hores de ràdio. Gràcies per ser-hi. Demà ens retrobem de 9 a 12. Que vagi bé.
Per l'univers, el record d'aquesta vida, els amics que m'he estimat, els fragments de la infantesa.